Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Què tal, amics? Ara fa 10 anys es va celebrar la Jornada Mundial de la Joventut. Girona va ser seu d'acollida i el 15 d'agost del 2011 uns 7.000 joves van participar a la missa que es va celebrar a l'esplanada del pavelló de Fontejau de Girona. Avui ho recordarem amb el delegat de joves, mossèn Jordi Callejón. I en el Preguntes amb Resposta tindrem el professor i delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Tres testimonis de Jesús. Durant la propera setmana celebrem la festa de tres testimonis de Jesús: Santa Teresa Beneta de la Creu, Sant Llorenç i Sant Maximilià Maria Kolbe. Recordar breument la vida d'aquests tres màrtirs ens fa bé a tots nosaltres i ens estimula a viure la nostra fe. Són la verificació de l'Evangeli de Jesús, el testimoni més autèntic de l'Església i exemples de vida cristiana. Sant Llorenç, màrtir, el dia 10. Sant Llorenç era un dels diaques de l'Església de Roma, el qui el papa Sixt II havia encomanat d'administrar els béns de l'Església i tenir cura dels pobres. En la persecució de l'emperador Valerià, el 258, molts sacerdots i bisbes foren martiritzats i els cristians benestants eren privats dels seus béns i enviats a l'exili. Després del martiri del papa, el prefecte de Roma cridà Llorenç i li exigeix que li porti tots els tresors de l'Església, pensant que tenia un gran patrimoni. Llorenç li respon que per això necessita alguns dies i que li proporcioni vehicles per transportar el tresor. El prefecte, pensant en una gran fortuna, accedeix i li ofereix transport. El dia acordat, davant del prefecte, Llorenç arriba amb els carros carregats de pobres, esgarrats, viudes, orfes, els que ajudava en nom de l'Església, i diu al prefecte: aquests són el nostre tresor. El prefecte romà, molt enfadat, el condemnà a morir al damunt d'una graella sobre les brases. Llorenç és un testimoni de Jesús com a servidor de l'Església i dels pobres fins al martiri. Santa Teresa Beneta de la Creu, religiosa màrtir, el dia 9. Edith Stein va néixer a Breslau, Alemanya, el 1891 en una família jueva i fou la més jove de 10 germans. Fou una filòsofa, mística, defensora dels drets de la dona en el vot, religiosa carmelita descalça i màrtir del nazisme. Va passar per una etapa d'ateisme. Estudiant filosofia, va ser col·laboradora del filòsof Edmund Husserl, fundador de la fenomenologia. Visqué una llarga evolució intel·lectual i de recerca espiritual que la conduïa a convertir-se al catolicisme l'any 1922. Fou professor i va impartir moltes conferències. Alhora, va desenvolupar una teologia de la dona i va defensar els seus drets. Va professar com a carmelita a Colònia, però per escapar-se de l'amenaça nazi va ser traslladada als Països Baixos. Però allà va ser empresonada i internada al camp de concentració d'Auschwitz, on va morir assassinada a la cambra de gas el 9 d'agost de 1942. Va ser beatificada, canonitzada i declarada patrona d'Europa pel papa Sant Joan Pau II. Sant Maximilià Maria Kolbe, franciscà màrtir, el dia 14. Nascut l'any 1884. Fou un frare franciscà conventual polonès, promotor de la devoció a la Mare de Déu mitjançant una associació anomenada Milícia de la Immaculada. Presoner al camp de concentració d'Auschwitz, es va oferir per ser justiciat en comptes del sergent polonès per nom Franciszek. Aquest, en ser assenyalat per morir, va cridar que havia perdut la dona i que ara els fills es quedarien orfes. Kolbe, en sentir-ho, va fer un pas endavant i s'oferia a ocupar el lloc del sergent i fou condemnat a morir de fam. El papa Sant Joan Pau II el canonitzà l'any 1982 en presència del qui havia estat salvat. És patró dels operadors de ràdio, dels addictes a les drogues, dels presos polítics i del moviment Provida. Aquests són tres testimonis de Jesús que ens ajudin a nosaltres a ser avui també els seus testimonis. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Les recomanacions d'estiu ens les porta l'escriptor Josep Valls. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Josep. Gràcies.
Benvingut.
Bon estiu. I quan vulguis, què ens recomanes avui?
Avui, el Parc del Mau de Calella. El Parc del Mau de Calella del Maresme, creat l'any 1928 i obra de Jeroni Martorell, porta una extensió de 18 hectàrees i és un magnífic espai natural amb jardins i boscos mediterranis de gran riquesa formats per pins, pinyers i alzines. Va ser adquirit per l'Ajuntament de la Vila l'any 1929 i és l'espai natural i l'àrea de lleure més gran del municipi, punt de repòs i de passejades benfactores. El parc es pot visitar en un recorregut fàcil, gràcies als camins i corriols expressament indicats. És una pura delícia passejar-s'hi amb indolència, badant i sense presses entre les fonts, les pinedes i zones enjardinades on hi ha nombrosos bancs per descansar. En aquest escenari natural, que els calellencs en diuen els pins, s'hi celebra l'aplec de la Sardana, conegut com l'aplec pairal de Catalunya, l'origen del qual es remunta a l'any 1926.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Pere Micaló, mestre i llicenciat en pedagogia. És també el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona. Benvingut, Pere.
Hola, ben trobats, gràcies.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
Molts. L'escola, sobretot.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Probablement el dia que va morir el pare.
Quin és el dia més alegre de la teva vida?
El dia que em vaig casar.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Al matí, sobretot, entre les 8 i quarts de 9 del matí.
La teva principal virtut?
Difícil, prefereixo que li digui una altra.
El teu principal defecte?
Igualment.
Què és el que més has après de la teva mare?
A ser pacient.
I del teu pare?
A ser constant.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
La qualitat de saber estimar i de sentir-se estimat.
Què li demanes a un amic?
Lleialtat, confiança.
Quan fa que no plores?
Poc temps.
Quina cosa et posa trist?
Moltes. La injustícia, tot tipus de mal.
A qui renyaries?
Els injustos.
Què és el que més t'agrada de la vida?
Viure-la.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
I tant.
Una cita bíblica?
Moltes. En aquest moment potser Actes 2:42.
Què diu?
De compartir, sobretot, tots els béns, sí.
Què demanes quan pregues?
Que es faci la seva voluntat.
Un lloc per pregar.
qualsevol lloc és bo per pregar.
Un remei per no enfadar-se mai.
Relativitzar les coses.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
No falten valors, falten virtuts.
Quina és la teva afició preferida?
Esport, fotografia, caminar.
El teu animal preferit?
No tinc preferència per animals.
Un polític?
Qualsevol que velli per la justícia social.
Un personatge de ficció?
De ficció? Mortadelo.
Un personatge històric?
Joan XXIII.
Els teus actors preferits?
Cap.
Una pel·lícula?
La muerte tenía un precio.
Un pedagog?
Josep Pallach.
Una xarxa social?
Twitter.
Si Jesús tingués Facebook, què t'agradaria que publiqués?
El que... el fons de les benaurances.
Un llibre?
El tronxo d'en Ballarín.
Un diari digital o de paper?
De... no en tinc cap de preferit.
Un plat gastronòmic?
Home, una botifarra de perol.
Un jugador de l'Espanyol?
Qualsevol.
Un club esportiu?
L'Espanyol.
Un cantant, grup musical, compositor?
George Moustaki.
Una cançó?
L'Emetec.
L'escoltem. Gràcies, Pere Micaló, mestre i llicenciat en pedagogia.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El temps passa volant. Ara fa 10 anys se celebrava la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid i la diòcesi de Girona era seu d'acollida. Recordarem aquests 10 anys i per què va servir aquella Jornada Mundial de la Joventut. Ho fem amb el delegat de joves del Bisbat de Girona, Jordi Callejón. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal?
Fa fa 10 anys també eres el delegat de joves.
I fa 15. etern delegat de joves.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, Jordi, què recordes d'aquella jornada?
Bueno, d'aquella jornada recordo molts bons records, sobretot recordo la feina d'un any abans, no? Que vam venir tots els grups i vam haver de fer tot un treball de buscar famílies d'acollida, de buscar espais d'acollida, de tenir relacions amb les autoritats. Clar, venien 7.000 joves de per tot el món i la infraestructura és la que és i, per tant, vam treballar moltíssim. D'aquelles jornades recordo dues coses. La primera, amb molta alegria, és veure els carrers de Girona plens de joves. Aquesta va ser una estampa que em costarà molt d'oblidar. I la segona és el diumenge, em sembla que era un diumenge, el 12 d'agost, em sembla que era diumenge, o l'11 d'agost, estàvem al Cartanyà, que era la seu social de la secretaria del Girona Acull, i ens van venir a buscar de la parròquia de Sant Josep, que estava plena de joves, anar-ho a veure la missa de les 12 a rebentar, i com que jo havia sigut vicari anys abans, la gent plorant, sortint, dient-me gràcies, gràcies, tant de bo fos cada setmana, no? Bé, va ser una punxada d'adrenalina a la nostra diòcesi.
Per què va servir?
Mira, va servir primer per mobilitzar, és a dir, va servir perquè ja en aquella època ja anàvem dient que estàvem malament, va servir perquè la bona gent de la diòcesi es mobilitzés i se sentís en comunió. Això va ser molt important, no només a Girona ciutat, sinó jo recordo l'Escala, recordo Sant Feliu, recordo també Figueres, o sigui, recordo Santa Coloma, o sigui, vam voler que la diòcesi també participés dels dies d'acollida i les tardes anaven a celebrar, grups anaven a celebrar la JMJ a llocs de la diòcesi. Va servir per això. Després, una certa crítica, amb aquests 10 anys, no? La JMJ no la van saber aprofitar, és a dir, no només la part folclòrica, que era l'avinguda de gent, sinó tota la mobilització que van fer de famílies i de voluntaris que eren gent de la diòcesi, és a dir, no es va apuntar ningú que no fos de la diòcesi. Tota aquella força i tota aquella empenta, tota aquella il·lusió, tota aquella comunió, perquè aquells dies no hi havia ni de dretes, ni d'esquerres, ni de dalt, ni de baix. Tots érem un i treballàvem pel mateix, per Jesús i per l'Església. No ho van saber aprofitar per una qüestió purament ideològica, però no es va aprofitar com s'hauria d'haver pogut aprofitar. Era un moment per iniciar alguna cosa nova i no ho vam saber fer.
Per tant, tu creus que va tenir rèdits, aquell gran espectacle que es va muntar?
Sí.
De rèdits, sí.
Sí, 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 rèdits, sí, perquè després la delegació de joves, és a dir, sí, l'única institució diocesana que potser se'n va beneficiar una mica va ser la delegació de joves, que durant molt de temps hem estat promovent activitats i sí, 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 sí. I després també va ajudar a nivell intern a molta gent a tirar endavant en la seva fe i amb la seva pertinença a la diòcesi. Sí, 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 sí. Jo estic convençut que tota aquella feina va tenir sentit, perquè, esclar, si no, apaga i vámonos, no? Vam treballar moltíssim, fins i tot la gent que estàvem davant vam acabar malalts, que això és una dada que molt poca gent sap, però els pocs que estàvem davant des del principi duent a terme això, vam acabar malalts.
Es va celebrar de l'11 al 15 a Madrid. Jordi, alguna cosa més que destacar d'aquesta jornada de fa 10 anys?
10 anys,
com
sí.
Com passa el temps?
Mira, jo destacaria dues coses. La missa a Fontejau, que això em sembla que no hi ha tornat a haver-hi una celebració eucarística a Fontejau mai més de la vida. Aquella, tot el Prat de Fontejau ple de joves, allò va ser espectacular, un dia de la Mare de Déu, un 15 d'agost, brutal, brutal. I la segona cosa va ser el dia dels voluntaris, que van fer una acció de gràcies per voluntaris i per famílies, que era tota l'església de Sarrià, que ho van fer Sarrià, plena de gent per donar gràcies a Déu pel Girona Cull i per tots els resultats que tenim i per tot el futur ho vam encomanar, no? Mira, tant de bo això d'aquí uns quants anys més puguem dir, doncs, va donar aquest resultat. Jo només puc dir que no ho vam poder, no ho vam saber aprofitar com ho havíem de saber aprofitar, però vaja, crec que la llavor està sembrada i és el que és important, de dir, encara trobo gent jove que em diu la meva família vam acollir, és a dir, vés a saber quin resultat tindrà.
Doncs moltes gràcies a Jordi Callejón, delegat de la Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona i rector de Sant Jaume de Sal.
Això mateix.
Que vagi molt bé. Bon estiu.
Bon estiu.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Durant tot aquest mes d'agost tenim el plaer d'estar informats de l'actualitat musical cristiana arreu del món gràcies a aquesta secció Música sense complexos que la tenim al llarg de l'any cada mes. I ens la porta Xavier Roca. Xavier, bon estiu.
Què tal? Com estàs?
Què ens portes avui?
Doncs per aquest segon cap de setmana d'agost, a Música sense complexos us oferim Wall Outside Your Window, un món fora de la teva finestra, de Hillsong Young and Free, un grup musical de joves molt conegut i reconegut dins el gènere de la música cristiana contemporània. Són originaris de Sydney, on van començar a actuar el 2012 a l'església de Hillsong. Al llarg de la seva trajectòria han tret 4 àlbums en directe i 4 d'estudi, tots ells amb molt d'èxit. Amb una posada en escena completament actual, compten amb un gran nombre de fans, sobretot joves, a qui s'adrecen especialment. D'ells en destaca el ritme pop i unes lletres que conviden a la lloança i adoració a Déu, sempre amb una bona colla de cites bíbliques col·locades ben poèticament. Wall Outside Your Window convida, tal com podem escoltar la tornada, a aixecar les mans i la veu al cel, per lloar el Senyor de tota la creació. Fins la setmana que ve.
cada setmana per aquesta emissora Església Viva.
Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, us informem que el pròxim dimarts, dia 10, és la festa de Sant Llorenç i per això hi haurà la missa a l'església de Sant Llorenç del monestir de Sous, a prop del santuari de la Mare de Déu del Món. A les 12 del migdia, missa presidida pel nostre bisbe Francesc i després dinar de germanor al santuari del Món. I el dissabte de la setmana que ve, dia 14, el nostre bisbe Francesc portarà a terme la visita pastoral a Calella de Palafrugell, concretament a les 7 de la tarda presidirà la missa a la parròquia d'aquesta població. Abans d'acabar Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 8 d'agost. Benvingut, mossèn Enric Tobert.
Gràcies.
Com vulguis.
Quan els jueus murmuren, escandalitzats perquè un profeta vulgar es presenta amb un jo soc, que l'identifica com a enviat del Pare, és perquè viuen tancats en una concepció religiosa rígida i immobilista que els impedeix descobrir amb ulls nous la voluntat d'un Déu que s'ha fet pa de vida, capaç de saciar tots els anhels i desitjos humans. I això exigeix canviar molts registres mentals i espirituals. L'evangelista Joan ens està indicant que l'única manera d'arribar a la plenitud, a la vida per sempre, és entrar en comunió amb Jesús. No es podrà dir que hàgim sentit l'ensenyament del Pare i l'hàgim après fins que, en l'amor concret de Jesús, descobrim que només aquest ens salva.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.